Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, caminaires, excursionistes i viatgers. Engeguem en aquest punt un nou Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local que durant 25 minuts us parlarà de tres continguts: excursionisme, senderisme i viatges. Abans ens en referim en el nostre sumari. Conèixer tot el procés de producció de la xocolata és el que podem fer amb la visita guiada a Xocolates Creo, una empresa de Tortosa que funciona des dels anys 40 del segle passat i que ha apostat per continuar produint xocolata de forma tradicional, és a dir, a la pedra. La Cinta Benet, tercera generació, ens ho explica tot seguit. També hi ha temps per fer senderisme al nostre programa. El Xavi Tió ens portarà cap a l'Alt Empordà. Pujarem des de Sant Llorenç de la Muga fins a l'ermita de Santa Magdalena, un punt amb molt bones vistes de tot l'entorn. Bordeus. La ciutat és la destinació final d'un riu, la Garona, que neix, de fet, a casa nostra. Ciutat de vi, de fina gastronomia, de barris típics, d'edificis d'època, de places i de ponts. En Jaume Vilà ens parla dels llocs més atractius si visitem, en 3 dies, la capital de l'Aquitània. Doncs ja som a punt de començar el capítol 412 del Sendes i, evidentment, ens agradaria que ens acompanyéssiu. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. És un dels aliments preparats més valorats arreu del món. Agrada una gran majoria de paladars. És versàtil, elaborat de mil i una maneres, en diferents textures, en estat líquid o sòlid, i és fàcil i agraït de combinar amb altres aliments, siguin dolços o bé salats. I per acabar-ho de rematar, comporta beneficis pel nostre organisme, ep, si el sabem consumir en mesura. Un aliment preuat per grans i petits, amb una història mil·lenària. Òbviament, ens referim a la xocolata. I és que quina millor manera de tancar temporada dels Sendes que deixant-nos seduir pel dolç punt de la xocolata. Però no pas el d'una rajola qualsevol, no, sinó el de la xocolata d'abans, artesana, cuidada al detall, amb ingredients naturals i en la seva majoria de la terra. Allò que en diem xocolata a la pedra. Arreu del nostre país en tenim uns quants d'artesans que aposten per les xocolates fetes de forma tradicional. I alguns d'ells, fins i tot, fan un forat en el seu temps perquè els visitem i coneguem el procés de fabricació d'aquest or de color marró. Aquest és el cas de Xocolates Creo, a Tortosa, a la capital del Baix Ebre. Una empresa nascuda als anys 40 del segle passat i que a partir dels 50 va assumir en Josep Maria Benet Mateu. Des d'aleshores, 3 generacions la sustenten a la petita fàbrica situada al Tortosí barri de les Ferreries, a la riba dreta de l'Ebre. Només entrar captem una atmosfera en la que es combina el gust per mantenir l'antigor i alhora aportar-hi també el toc modern. Així ens rep la segona i tercera generacions, en Xavier i la Cinta. Aquesta darrera ens ho explica davant dels expositors plens d'objectes a manera de petit museu i botiga.
Nosaltres, durant la visita, el que fem és ensenyar primer la part del museu, on expliquem la nostra història i on també hi ha diferents eines, packagings antics, hi ha motlles antics també, hi ha, per exemple, el precinto que utilitzaven per a les caixes, col·leccionables, i hi ha, bueno, tot de coses antigues de la nostra història, no? I de les diferents etapes de les empreses que va tenir Montllalló relacionades sempre amb el xocolata.
Situem-nos, doncs, als anys 40 del segle passat, temps magres, de penúries, però contràriament al que podria semblar, la xocolata va ser un producte molt destacat per aquella societat que caminava com podia pels camins d'aquella feixuga postguerra.
Però en aquella època, la forma de celebrar era al voltant d'una xocolatada, al voltant d'un xocolater a la tassa. Què feien? Hi havia una comunió, feien una xocolatada per a la família. Hi havia una boda, una xocolatada per a la família i els amics. Qualsevol celebració se feia al voltant d'un xocolater a la tassa. I per a la gent, celebrar en aquella època era el més important que hi havia.
Així ens explicava durant la visita. Per aquest motiu, als anys 40 hi havia a Tortosa moltes empreses que fabricaven xocolata. Tallada, Javallí, S&B, que és la que funda Josep Maria Benet, i la més potent de totes, Creo. 4 lletres que són les inicials dels cognoms dels seus fundadors, com ens explica la Cinta Benet.
La Xocolata Creo la van fundar 4 socis fundadors, Cruselles, Romà, Esté i Ortí, que són els seus cognoms.
Y paralelamente, Muñayo, a Creo, él tenía la seva propia empresa de chocolates, chocolates de C&B. Pero ¿qué va a pasar? Al cap d'uns anys, Creo va a disolver la sociedad y Muñayo va a poner la oportunidad de comprar la marca más potente de chocolates que ya había a las Terres de l'Ebre. Arribaven incluso al nord del País Valencià. Y ya vas a tener la oportunidad de comprarlo y así es como Creo va arribar a casa nostra, per dir-ho d'alguna manera. I nosaltres fins avui hem seguit treballant en Creo i apostant sobretot per un producte de territori, un producte d'aquí.
Però arriba la industrialització, el procés de fabricació de la xocolata. Les multinacionals comencen a imposar-se i a relegar molts petits productors de xocolates extrafines i refinades que no hi poden competir. Els Benet, en aquest punt, aposten per fer xocolates artesanes a la pedra i encerten el camí cap a la supervivència.
I el que nosaltres hem fet en aquests anys ha sigut rellançar aquesta xocolata a la pedra, anclar-lo encara més al nostre territori, i sobretot hem canviat la imatge una mica, l'hem anat renovant perquè ens hem de renovar, avui en dia tot ens entra pels ulls. Hem anat innovant, hem afegit un xocolata de garrofa, per exemple, ara hem tret un preparat per a gelat perquè la gent se faci el xocolata típic a la tassa que se'l pugui fer en un gelat per a l'estiu. I estem innovant en moltíssimes coses.
Innovació dins les possibilitats que es mostra a les prestatgeries d'aquest petit museu que està a l'entrada de la fàbrica. Però, sobretot, com explica la Cinta Benet de Xocolates, no n'hi falten les grans protagonistes.
El nostre producte estrella seria el xocolate de, a la pedra de 200 grams de canyella. Jo crec que és este. Este em sembla que és el que agrada més a tots. I a part també, el ratllat, claro, per a fer la tassa.
Deixem l'espai de museu i passem cap a l'interior, en concret a l'anomenada Sala Gran. Sacs i caixes disposats amb cura. Al fons ja hi veiem unes quantes màquines plenes d'història, polides i ben pintades de color granat. Al mig, un espai amb pantalla i cadires.
I allà parlem de com és el fruit del cacau, quina història té i com passa de ser un fruit a ser una tauleta. I allà, envoltats de la matèria prima, també parlem sobre la nostra matèria prima i llavors tot el procés este de producció, no? Des del fruit del cacau que després se n'aprofita el gra i a partir d'aquí se fa tot el procés fins que arriba a ser una tauleta. Nosaltres en això el que fem també és passar un vídeo on se veuen les nostres màquines en funcionament i expliquem també quin és el nostre procés en particular en les màquines que tenim, en la nostra maquinària antiga que va adquirir Muñayo als anys 40, que ja les va comprar de segona mà. Com fem nosaltres el xocolata? Com ens hem adaptat a la forma de funcionar d'abans?
El vídeo il·lustra els visitants sobre els orígens centroamericans d'aquest producte alimentari tan meravellós, que inicialment, recordem-ho, consumien els maies i els asteques en forma líquida, barrejat amb aigua i espècies i amb un toc escumós, fruit del sacseig al que es sometia dins un receptacle de fusta anomenat xocolatera. L'origen era una planta tropical, el cacau, i més en concret les seves llavors, ben emmagatzemades dins els fruits. Unes llavors que s'aixafen sobre una pedra escalfada, d'aquí el nom de xocolata a la pedra. Una acció que ens separa els greixos, amb els que farem, per exemple, la xocolata blanca, del cacau, que en passar d'estat líquid a sòlid ens servirà per elaborar la xocolata.
Se torren, se'ls hi trau la pell, se trituren fins que es fan líquides, perquè de forma natural porten una grassa, se fa líquid i llavors surt el licor de cacau, que seria el cacau pur. Una vegada sòlid, són les llàgrimes de cacau.
La visita continua a una sala en la que la pasta de cacau es dosifica i s'estén en els motlles, tot això abans d'acabar a les neveres. I d'aquí cap a una sala final d'envasat, també manual, de la que cada dia en surten prop de 800 rajoles. De la llavor del cacau a la rajola de xocolata, tota una metamorfosi que a la petita i tradicional fàbrica de xocolates Creo posa a la vista els divendres i dissabtes en visites guiades. Entreu a xococreo.com i concerteu data. Descobrireu la manera de fer iniciada pels Cruselles, Romà, Esté i Ortí, als anys 40, i que després els Benet han mantingut i capitanejat fins al dia d'avui per seguir portant-nos aquest mos dolç i tan preuat.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Ja sabeu que en aquest programa i en l'espai de senderisme ens agrada voltar per tot el territori i ens agrada perquè després de fer el cicle de pandèmia que ens vam concentrar en una àrea en concret, ara ens estem expandint. I una cosa que m'agrada molt, Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu us guard.
És que variem al màxim el número de comarques que visitem. I avui, per exemple, una comarca que teníem una miqueta oblidada i que la rescatem per anar amb un paratge fantàstic.
Efectivament. Aviam, fem una petita introducció. Em sembla que tothom ha jugat a l'oca en un moment o altre, veritat. Doncs els sendes també ens agrada jugar a l'oca. I és que si a l'anterior programa parlàvem de Santa Magdalena de Cambrils, a cavall d'Osona amb el Ripollès, avui parlarem d'una altra Santa Magdalena, la que hi ha a Terrades, a l'Alt Empordà, com deies.
De Santa Magdalena a Santa Magdalena, i tiro perquè paga la pena.
I tiro perquè és la plena.
Molt bé.
Doncs és una proposta circular que en sentit antihorari ens hi portarà, sortint de Sant Llorenç de la Muga, traspassant tota la serra de Santa Magdalena de punta a punta, i passant després pel Santuari de la Salut, l'embassament de Boadella i retornant, entre cometes, planejant a Sant Llorenç de la Muga. Comencem aquesta bonica caminada des del poble murallat de Sant Llorenç de la Muga, a uns 15 quilòmetres de Figueres. Als afores del poble, arran de carretera, hi trobem un aparcament a tocar del Pont Vell i, precisament, comencem a caminar traspassant la Muga per aquest pont, un pont romànic amb tres ulls, i a l'altre cantó hi ha l'ermita de Sant Andreu i el cementiri, i a continuació passem pel costat de la zona esportiva. De seguida, després, traspassem la carretera que ens ha portat a Sant Llorenç i agafem una pista ampla per entre camps d'userda i cereal, que és el camí natural de la Muga, que ens portaria fins a la presa. Nosaltres passem per les masies enrunades de Can Serradell i el Juncal fins a arribar a un encreuament on deixem la pista i agafem un corriol a la dreta que s'enfila de valent per pujar a la muntanya de Santa Magdalena per entre un bosc d'alzines i pins, amb sotabosc d'arbós, marfull, trobem aladern, llentiscle, bruc, trobem algun exemplar d'alzina surera. Superats el primer centenar de metres de desnivell, el bosc es va obrint, el camí s'aplana i ens du a assolir la carena. I la vista aquí s'eixampla a sud i a nord, eh? Al cap de poquet passem per un mirador, és una punta orientada a sud, una mica separada del camí, on uneix una estelada sobre la carretera per on hem arribat al poble. Després, doncs, retornem al camí i més endavant passem per una pedra termenera que marca el límit entre els termes de Sant Llorenç de la Muga i Terrades, i des d'aquí ja veiem l'ermita de Santa Magdalena, encara llunyana, encimbellada al capdamunt de la serra, allargassada al caire ben bé de la cinglera de la cara nord. Baixem una miqueta per assolir el coll de Vallís i, planejant, arribem a la darrera pujadeta abans d'arribar a l'ermita, amb un campanar d'espadanya, i on podem gaudir d'unes vistes a 360 graus panoràmiques totalment sobre els Pirineus orientals, amb el Canigó davant nostre i tota la carena fronterera fins al mar, des del Coma Negra, el Bassegoda, el Massís de les Salines amb el Roc de Frausa, veiem les Alberes, a l'altre cantó de la Nacional i de l'autopista, fins al Cap de Creus ja a dintre del mar, no? Podem veure també tota la plana de l'Empordà fins a la Badia de Roses, l'embassament de Darnius-Boadella als nostres peus, cap a sud la vista se'n va fins al Montseny, veiem també els cingles del Far, ben destacat, veiem Roca Corba, veiem la Mare de Déu del Món per la cara nord, i a sota nostra, doncs, la Jonquera, el poble de la Jonquera, l'autopista que s'enfila cap al Fort de Bellaguarda sobre el Pertús, Figueres, Roses i l'Escala, amb els alts edificis d'Empúria Brava al mig, on desemboca precisament la Muga. Veiem el massís del Montgrí.
El Frare Ajagut.
Això mateix, sí. El Montgrí i el Puigpení que tanquen la Badia de Roses. I a sota nostra tenim el Santuari de la Salut, que és el proper objectiu de l'excursió d'avui. Prop de l'ermita hi ha un vèrtex geodèsic i el camí pedregós de roca calcària com el Garraf ens mena a un collet on girem a nord per entre una pineda que en baixada forta ens condueix al Santuari de la Mare de Déu de Salut. És un santuari de referència per tot l'Empordà, amb una hostatgeria al costat. Se'n sortim per la banda de baix, on hi ha la Font de la Salut, en una àrea de pícnic amb uns grans plataners, i seguim baixant fins a arribar al Pla, deixem els senyals d'itinerània i passem per la masia de Can Lluís, girem a l'esquerra per anar a traspassar el torrent de Canamàs en un bonic gorg frescal enmig de joncs, falguera i molsa, i ens enfilem per l'altre cantó fins a l'embassament de Boadella. Passem pel costat del mirador on podem veure la magnitud d'aquest pantà i seguim la marxa pel camí natural de la Muga, amb petits trams asfaltats, fins a arribar a la presa petita, que hi ha a la zona dels Fangots, on desapareix l'asfalt. Fem un tram arran d'aigua i després ja l'anem deixant per tallar tot un sortint de terra que ens aniríem a fer tota una volta molt llarga. Algunes petites pujades i baixades, seguint la pista, ens porten a recuperar primer els senyals d'itinerània que havíem deixat i després el trencall de pujada a Santa Magdalena, i llavors ja pel camí d'anada seguim de nou fins una miqueta abans de Can Serradell, on seguim el camí a la dreta que va pel costat del riu de la Muga per entre bosc de Ribera, passem sota el pont de la carretera i arribem al cap del pont del Pont Vell i altra vegada al punt de sortida.
Anem a fer, com sempre, la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant exactament de 16,9 quilòmetres.
Desnivell.
600 metres de desnivell positiu.
Quin temps hi invertirem?
5 horetes i mitja hi posaria. Ens en estarem més perquè hi ha força llocs per entretenir-nos.
Grau de dificultat.
2 sobre 5.
Informació.
I podem trobar a Wikiloc, si busqueu Sant Llorenç de la Muga, Santa Magdalena, Santuari de la Salut, diverses propostes que segueixen aquesta ruta. Nosaltres vam seguir la d'un usuari que té molt d'anomenada i força bones ressenyes, que es diu Arill.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes.
Hola, què tal? Em dic Jaume Vilà i us explicaré el viatge que vaig fer durant 4 dies a la ciutat de Bordeus.
Avui, als quaderns del viatger, anem a fer turisme a una ciutat que tenim força propera, a l'altra banda dels Pirineus, a la regió d'Aquitània, allà on la Garona és a punt de desembocar a l'Atlàntic. Parlem de Bordeus, una ciutat que estrictament en els seus límits té 250.000 habitants, però que amb l'àrea urbana en suma prop de 1,2 milions. És plena de racons interessants i molt marcada pel vi. Al seu voltant es comptabilitzen uns 14.000 productors. En Jaume Vilà ens fa un llistat de llocs interessants de conèixer en aquesta ciutat, especialment centrats en el seu nucli antic. Amb tots vosaltres, Bordeus.
Mes amis, l'histoire et la chanson.
Jo descriuria la ciutat de Bordeus com una ciutat petita, maca, agradable i que ho tens tot a l'abast. La pots fer a peu, els que ens agrada caminar. Potser és la millor manera de descobrir una ciutat perquè descobreixes molts racons, a més a més de veure lo bàsic, i jo recomano fer-ho a peu. Però és una ciutat que, a més, gràcies al transport públic, al tramvia, amb poques parades pots recórrer tota la ciutat. I, sobretot, és molt característica el fet de tenir el riu al mig. Hi ha les portes, que són molt típiques i molt maques, estan molt ben conservades. Són portes d'entrada, bàsicament, n'hi ha per tota la ciutat, però bàsicament estan molt situades al costat del riu, que és l'entrada a el que era el nucli, i són molt maques i, a més, estan molt ben conservades. Moi, je voudrais bien. Hi ha diverses torres on es pot pujar, jo en concret vaig pujar a una. La torre que vaig visitar està tot just a la plaça de Sant Michel, està en el barri de Sant Michel, on es troba una basílica que es va construir a partir del segle XIV, i vaig pujar a la torre, que es caracteritza per tenir un carrillón, i a dalt de tot doncs, tens totes les vistes panoràmiques de tota la ciutat, tot el cercle. Pots estar veient des del Museu del Vi, el riu, i vas veient la catedral i tots els edificis. És circular i, per tant, et permet una vista molt, molt agradable i molt, molt interessant. De visites n'hi ha molts, de fet hi ha molts barris, des dels barris de Sant Pierre, de Sant Pol, de Sant Michel, de Sant Seurin. Per exemple, el barri de Sant Michel, a més d'aquesta plaça de Sant Michel, es recomana visitar, per exemple, un dels mercats, en aquest cas el mercat dels Caputxins, on és un mercat cobert, antic, on podem trobar tot tipus de menjars i flors característiques de la zona. I, a més, també es pot visitar la plaça de la Victòria, que és una gran esplanada, una gran plaça. Això és més o menys el que hi ha al barri de Sant Michel. Les places, per exemple, hi ha una plaça que és una de les més grans de França, que és l'esplanada dels Quincons, que és una gran plaça, i és això, és una plaça despullada d'arbres, algunes són hi ha bordes, altres són molt de terra, i en aquesta en concret hi ha, a més, el monument als Girondins. En el barri de Sant Pol, per exemple, hi ha el carrer de Víctor Hugo, i a més hi ha també una de les portes a visitar. I en el barri de Sant Pierre és potser la zona més cèntrica, perquè aquí trobem, per un costat, la plaça de la Borsa, i molt, molt a prop d'aquesta plaça de la Borsa, de fet a pocs metres, trobem la plaça del Parlament. De fet, a tot arreu hi ha molts restaurants i no hi ha problemes de menjar, però en aquesta zona recorda un barri italià, perquè hi ha pizzeries i molts llocs per menjar. I, per tant, té de bo que realment nosaltres, que a vegades anem a hores diferents a dinar, mai et quedaràs sense menjar, perquè sempre trobaràs el govern, i en concret la plaça del Parlament, d'aquí es pot menjar a tota hora. Després hi ha la zona també, que és potser també més cèntrica a nivell de botigues, i és la plaça de la Comèdia, que és on està el Gran Teatre, plaça de la Comèdia, on es fa l'òpera, dansa, espectacles musicals, i en aquest lloc, a més té una curiositat molt especial per nosaltres, perquè hi ha estàtua d'en Jaume Plensa, una escultura de Jaume Plensa. És a la zona més propera a la plaça de la Comèdia, és la zona potser més comercial, hi ha les zones de botiga i hi ha també un carrer que és interessant a visitar, també perquè té molt de moviment, té molt de moviment de persones i de comerç, que és Santa Caterina. Això també està situat al barri de Sant Pierre. Després del barri de Sant Saurín queda més a l'oest del riu i queda una miqueta més apartat. Vam visitar la plaça de la Gambeta, i també la plaça dels Màrtirs de la Resistència, on hi ha la Basílica de Sant Seurín. Només la vam poder veure per fora perquè estaven fent reformes dintre i no vam poder entrar, però també és molt recomanable de veure-la, si es pot veure a l'interior millor, en aquest cas. I també vull destacar, sobretot, especialment, que crec que val la pena anar-hi, que els agradi el vi encara més, que és la zona del Museu del Vi. És un edifici modern on es troba el museu, de recomanable visita, però fins i tot perquè és que no vulguin visitar també hi ha restaurant, hi ha una botiga amb una exposició de vins, i al costat també hi ha una zona on es pot dinar al mateix lloc. Evidentment, Bordeus està caracteritzat pel vi, i evidentment a tots aquells que els agradi el vi, doncs és un lloc ideal en aquest sentit. De totes maneres, el vi, el formatge, tot això és d'obligat tast, i tot el tema de peix, ostres, vam fer una degustació molt a prop del Museu del Vi, amb aquest restaurant que hi havia al costat. Un dels llocs més especials, n'hi ha molts, i cadascú pot trobar els seus, però a mi, no sé, el que em va agradar especialment va ser la zona de la plaça de la Borsa, i a més una cosa curiosa, que és l'Espejo de l'Agua. L'Espejo de l'Agua està situat just davant d'aquesta plaça de la Borsa, i al costat del Garona. És una esplanada que té uns sortidors i ens va crear molta atenció perquè la gent hi va, sobretot els nens, i es mullen allà, surten uns xorros d'aigua, i cada dia és com una atracció, a l'estiu, evidentment. El riu Garona, evidentment, caracteritza molt la ciutat i és molt important dintre de la ciutat. Jo recomano, amb el mateix bitllet del tramvia, pots agafar com unes llançaderes, uns barcos llançaderes, que fan de taxi, que de fet actuen com autobusos. I està bé passar d'un cantó a l'altre del riu, i per exemple nosaltres vam anar fins a l'estació de Stalingrad, i just a la plaça de Stalingrad, a l'altre cantó del riu, i on hi ha un monument d'un lleó, i després vam tornar a peu pel pont de Pierre, fins a la zona més o menys ja a l'altre cantó del Garona. Realment el riu és un riu caudalós, gran, i des d'aquests taxis i ensaderes tens una vista molt maca i molt bona de tots els edificis que hi ha a primera línia amb tot aquest passeig. Es veuen tots els edificis antics.
Punt Punt i final. Acabem aquí els sendes d'avui que hem fet possible l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des de les vies de so, el Xavi Tió des de la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Ja sabeu que teniu l'opció de recuperar quan vulgueu aquest i els anteriors programes dels sendes clicant al web de la xarxa, a lacarta.cat/sendes-radio. Gaudiu de l'estiu i dels molts camins que podem fer arreu. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i, com sempre, que tingueu una molt bona ruta.